Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvinguts i benvingudes, sigueu un cop més al nostre espai radiofònic, on parlem d'òpera i cant en general. Mireu que ja encetem un nou mes, s'ha acabat gener i ja som a febrer. Aquest és el primer programa. Transitant per aquest hivern pandèmic o hivern Omicron, segons la parauleta de moda, oi que sí? Mai us hauríeu pensat d'arribar a aquest grau de familiaritat amb una lletra grega que no fos l'omega dels rellotges, eh? Ja veieu com està el pati. Nosaltres, però, com sempre, aquí estem, com cada dijous disposats a explicar-vos alguna coseta i fer-vos sentir bona música durant la propera hora. No fallem. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Acabem de sentir el preludio e coro d'introduzione, Divini Carmi, de l'òpera Safo, de Giovanni Pacini. Era la versió del cor del Festival d'Òpera de Wexford i l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda sota la batuta de Maurizio Benigni, enregistrament fet en el Festival de Wexford, que té lloc a Irlanda, el 1995. I doncs, ja us he dit abans que aquest és el primer programa del mes de febrer i, en conseqüència, toca parlar íntegrament d'una òpera poc coneguda. I en aquesta ocasió hem triat Safo, la que és considerada l'obra mestra de Giovanni Pacini, un dels compositors més preeminents de la Itàlia de l'època del bel canto. Un compositor molt oblidat avui en dia, per bé que en els darrers anys han sortit al mercat bons enregistraments d'alguna de les seves òperes, no així d'aquesta Safo, de la qual només hi ha dos enregistraments, aquest de Wexford i un de Pirata, de l'any 1967, enregistrat en el San Carlo de Nàpols i protagonitzat per la gran Leila Genser, amb el consegüent so no gaire lluït. No obstant, potser alguns dels que escolteu aquest programa haureu vist aquesta òpera en el Liceu, ja que la van fer el juny de 1987, protagonitzada per Montserrat Caballer. Però des d'aleshores ni està ni se l'espera. Bé, no passa res, potser algun dia la podrem veure en alguna banda. Per ara us diré que Safo, tragèdia lírica en tres actes, es va estrenar a Nàpols en el Teatro San Carlo el 29 de novembre de 1840 amb un llibret de Salvatore Camerano, basat en una obra del literat austríac Franz Grillparzer, sobre la figura de Safo, una poetessa de l'antiga Grècia. La versió triada per sentir avui és, com hem dit, la de Wexford, editada per Marco Polo, amb Francesca Pedacci com a Safo, Carlo Ventre com a Faone, Roberto de Candia com a Alcandro, Mariana Pencheva com a Climene, Gemma Bertagnoli com a Dirce, Alec Hall com a Ippia, i Davide Baronchelli com a Lisimaco, amb el cor del Festival de Wexford i la National Symphony Orchestra of Ireland, dirigida per l'italià Maurizio Benigni. I ara, abans de seguir explicant coses, sentirem un altre fragment musical de l'acte primer, que és la cavatina d'Alcandro, Di sua voce il suon giungea.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Com sempre, començarem explicant una mica la vida del compositor Giovanni Pacini. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell en el seu constant afany de donar a conèixer temes escassament coneguts. Ja fa força temps varen dedicar un programa sencer a parlar de Pacini. Fou el programa número 146, que es va emetre el 1 de maig de 2014. Farà, doncs, 8 anys aviat i ja és temps per recordar una mica de nou aquest compositor. Giovanni Pacini era fill d'un cantant, un basso buffo de nom Luigi Pacini. Degut a la seva professió, aquest es desplaçava constantment, de manera que el fill va néixer, com qui diu, accidentalment a la ciutat siciliana de Catània, el 17 de febrer de 1796. Va néixer, doncs, a la ciutat on 5 anys després naixeria el gran Vincenzo Bellini, el qual sí que era fill d'una família arrelada durant generacions a la ciutat. La família de Pacini, per contra, tenia els seus orígens a la Toscana. El jovenet Giovanni va començar a estudiar música ben aviat. Als 12 anys prenia lliçons de cant i de contrapunt a Bologna, mentre que un any més tard començava composició a Venècia. Així no és d'estranyar que fos un compositor precoç i que s'hi posés fins i tot abans de complir els 18 anys. Les composicions que va fer aleshores foren unes quantes petites òperes còmiques o farses estrenades en teatres menors de diverses ciutats italianes, encara que on més es va prodigar va ser Milà. No va ser fins a la seva òpera número 16 que va assolir l'èxit, i això va ser amb Adelaide e Comingio. Pacini només tenia 21 anys i estava en el començament d'una carrera que seria molt llarga, d'uns 50 anys, i molt prolífica, ja que va acabar component unes 90 òperes, més o menys. Va continuar produint òperes a un bon ritme i ja el veiem estrenant a un teatre important, l'Scala, sent la seva primera òpera en aquest teatre, Il Barone di Dolsheim, estrenada el setembre de 1818.
Thank you.
Acabem de sentir ara el duet Quando il mio caldo genio, acte primer entre Safo i Faone. Pacini passaria després a Roma, on el 1820 va col·laborar amb Rossini en l'òpera Matilde di Chabran. A propòsit d'ell, Rossini va deixar anar una de les seves iròniques frases. Va dir: «Déu ens ajudi si realment sapigués música, perquè a ningú se li podria resistir». L'any següent, 1821, obtindria un gran èxit a la mateixa ciutat amb l'òpera Cesare in Egitto. El seu estil lleuger i amable, imitant, com gairebé tots els seus col·legues, l'estil del gran Rossini, el van portar a poc a llocs prominents entre els compositors italians, fins que el 1822 va ser convidat a establir-se en el Ducat de Lucca per la seva sobirana, la duquessa Maria Lluïsa de Borbó. En el Ducat va quedar encantat per la ciutat portuària de Viareggio i en va fer la seva residència habitual fins al 1857. Pacini fou nomenat mestre de capella de la cort de Lucca en el Teatre del Giglio d'aquesta ciutat i estrenaria Temístocle, òpera sèrie, en dos actes, en llibret de Pietro Anguilesi, adaptat de l'antic text de Metastasio, el 1823. Poc després, el nostre home va fer les maletes i se'n va anar a Nàpols, on va substituir Rossini com a compositor resident del Teatre San Carlo per poc temps abans que Donizetti ocupés el càrrec. En el teatre napolità va obtenir grans triomfs i va estrenar dues de les seves òperes més conegudes i recordades. Grans èxits, totes dues, i de les quals n'existeixen, enregistraments. Estic parlant d'Alessandro nell'Indie, enèsima recreació d'aquesta vella història de Metastasio, que es va estrenar el 29 de setembre de 1824, i de L'Ultimo Giorno di Pompei, creada el 19 de novembre de 1825. I si em permeteu, interrompeixo per posar una mica de música. Al crin le cingete la rosea corona, escena inicial de l'acte segon de Safo, on intervenen Dirce i el cor de noies.
Thank you.
A Nàpols, a part del triomf artístic, va trobar el triomf personal i es va casar amb Adelaide Castelli, matrimoni del qual naixerien dues filles i un fill. Els èxits de Pacini i el San Carlo el van posar en competició amb Bellini, que va començar a sentir antipatia per ell. Però Pacini, en definitiva, en aquells anys era l'únic que podia fer una mica d'ombra a Rossini, més que no pas els seus rivals més coneguts. Les seves següents òperes foren també èxits clamorosos, sobretot L'Iara vine legalie, del 1827, a l'Escala, que ràpidament va fer carrera internacional, sent la primera de les seves òperes en arribar als Estats Units, per exemple. Va caler esperar fins al 1830 perquè l'èxit espaterrant de Bellini amb Il Pirata superés aquesta obra de Pacini en nombre de representacions a l'Escala. El 1827 viatja cap a Viena i cap a París amb l'esperança de que se li encarregui alguna òpera en aquests dos centres imprescindibles de la cultura musical europea del moment, però l'èxit és molt minso, ja que no n'aconsegueix cap. El 1828 mor la seva dona per les complicacions del part del tercer fill, fet que el deixa tocat. El 1833 es va acabar el contracte que l'havia lligat al San Carlo de Nàpols durant tots aquells anys, així que va ser contractat pel Teatre La Fenice de Venècia per compondre l'habitual nova òpera de la temporada de Carnaval. I aquesta fou Carlo di Borgogna, estrenada el 21 de febrer de 1835. I ara sentim una mica més de Safo. era el duet Sento l'acerbo strazio, di qual soavi lagrime entre Safo i Climene. Carlo di Borgogna va fracassar, malgrat que a partir de 1825, un cop Rossini ja havia marxat d'Itàlia, Pacini havia començat a canviar el seu estil compositiu per desmarcar-se del patriarca de l'òpera italiana, Pacini sentia que el seu moment havia passat. I així ho va escriure en les seves memòries, on podem llegir: vaig començar a donar-me compte que estava fora de joc. Bellini, el diví Bellini i Donizetti m'havien superat. Així que es va retirar a Viareggio, on es va dedicar a l'ensenyament en una escola fundada per ell mateix. Es tornaria a casar en aquesta ocasió amb una soprano força coneguda que havia intervingut en alguna de les seves estrenes, Marietta Albini. D'aquesta unió va néixer com de la primera tres fills, encara que només va sobreviure una filla. Marietta Albini moriria el 1849 tornant a deixar Pacini vidu. La sequera compositiva del nostre protagonista va durar gairebé 6 anys. A poc a poc va anar-se decidint a tornar. En aquell moment quedava poca gent en el panorama operístic italià, bàsicament Donizetti, que ja anava acabant-se, i Mercadante. El fenomen Verdi encara no havia explotat, encara que per l'època en què Pacini va tornar ja havia estrenat les seves dues primeres òperes. I Pacini va tornar amb gran èxit. Sentim ara el cor de l'acte segon de Safo, Le cetre, le tibie, confondano i suoni.
Thank you.
Caccini va fer una profunda reflexió sobre el panorama musical que hi havia a Itàlia en aquella època, abans de decidir-se a tornar, i ho va fer amb un encàrrec per Roma, Furio Camillo. No un gran èxit, però que el va deixar satisfet, amb un sentiment d'haver progressat. I després va venir Safo, un encàrrec del San Carlo, estrenada, com hem dit, a finals de 1840. Pacini va començar a treballar-hi, però es va desanimar, i va ser només per l'entusiasme de Camerano, que hi veia una obra mestra, que va continuar. L'èxit fou clamorós i va ser considerada per tothom com l'obra mestra de Pacini. La seva fama de compositor de cabaletes fàcil va desaparèixer i va passar a ser considerat un compositor d'obres elaborades i acuradament meditades. A partir de Safo vindria una època d'èxits notables, amb Donizetti havent marxat a París i Mercadante sempre un pas enrere d'ell. Només el jovenet Verdi oferia la competència més dura, que acabaria guanyant, com tots sabem. Però Pacini gaudia d'una molt bona època en la seva carrera. La fidanzata Corsa, Maria Regina d'Inghilterra, Medea, Lorenzino di Medici, Bon del Monte, Stella di Napoli, són alguns dels títols exitosos estrenats entre 1842 i 1845. I a partir d'aquí, Pacini va seguir creant encara nombroses òperes. Fou un compositor molt prolífic, ja ho hem dit. I a més encara li quedava gairebé un quart de segle de vida. I ell va ser actiu fins pràcticament al final.
Si fortes le voci, 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 si
Ara hem sentit, ja de l'acte tercer i últim de Safo, el tercet al Seno Mistringi, en el que hi prenen part el Candro, Safo i Climene. A partir de la dècada de 1850 va seguir una època de plàcida decadència, amb algun que altre èxit moderat, perquè ell no va deixar mai de compondre i estrenar. Al mateix temps, Pacini va ser figura cabdal pel que fa a l'ensenyament musical i va fundar el que esdevindria importantíssim Instituto Musicale de Lucca. El 1857 es va retirar a la ciutat toscana de Pescia, on encara es casaria per tercera vegada, amb Mariana Scotti, amb la que tindria tres fills més. Pacini va morir a Pescia el 6 de desembre de 1867, als 71 anys d'edat. Just 8 mesos abans, el 6 d'abril, havia estrenat la seva última òpera, Berta di Barnol, amb llibret de Francesco Maria Piave, en el San Carlo napolità. I ara, abans de passar a explicar l'argument de Safo, us proposo més música d'aquesta. Serà Os mania laverno tutto in me, que és el final del trio anterior al qual se li afegeix el cor.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Acte primer, la corona olímpica. Estem a Olímpia a l'època de la 42a Olimpiada, al voltant del 608 abans de Crist, durant les competicions poètiques. El Candro, suma sacerdot d'Apolo, apareix nerviós. Ha hagut de fugir per cames del teatre a causa de la pressió de la gent incitada per la poesia de Safo. Aquesta ha clamat contra el bàrbar costum de llançar indesitjables des del penya-segat anomenat la roca de l'Èucade, amb la creença que el déu el salvarà abans de no es matin, costum fomentada pels sacerdots d'Apolo, de manera que el poble s'ha revoltat contra aquests. El Candro jura venjança contra la poetessa, que ha guanyat la corona olímpica. Malgrat tot, la veu de la noia ha despertat en ell estranys sentiments en el seu cor que l'empenyen a estimar-la. Faone, pretendent de Safo, gelós per les atencions que aquesta rep del poeta Alceo, és per al Candro l'instrument adequat per la venjança i l'exhorta a oblidar Safo i, per contra, li ofereix la seva pròpia filla, Climene. Més tard, Safo i Faone es troben i ella insisteix en allunyar els dubtes que el Candro li ha ficat en el cap. Faone dubta, però pot més la gelosia i, malgrat les súpliques de la noia genollada, la deixa maleint-la. Sentim ara una cabaleta de Faone. Mai piu divisi amb el cor. Acte segon, les noces de Faone. Tres mesos més tard, a la residència del Candro a Leucade, Climene és empolainada per les seves dames per l'imminent casament. Es presenta Safo, qui Climene no coneix, que suplica que aquesta intercedeixi amb el seu pare perquè ella pugui fer ofrenes a Apolo per tal de calmar l'ira d'aquest. Climene la rep amb tendresa i li ofereix la seva amistat pura com l'amor que sentia per la seva idolatrada germana, la pèrdua de la qual encara lamenta. Safo explica que ha estat recorrent les costes de Grècia buscant el seu infidel amant. Climene expressa la seva pietat i diu que en un dia alegre com aquell segur que la seva petició serà ben rebuda. Safo, feliç, li diu que recitarà uns versos en el casament, però no va vestida adequadament i Climene ordena que li posin els seus millors vestits. Quan Safo accedeix a la cerimònia, queda astorada en veure que el nuvi és Faone, ni més ni menys, i munta el numeret de man desesperada, arribant fins i tot a trencar l'altar. Safo és arrossegada fora del temple entre malediccions. Acte tercer, la roca de l'Èucade. Safo, amb les seves ferides d'amor, creu estar sota la maledicció d'Apolo i prega als sacerdots que la deixin saltar des de la roca, doncs creu que el déu la salvarà abans no mori i esborrarà de la seva ment la memòria d'aquest amor. El ritus requereix que digui el seu nom, lloc de naixement i nom del pare. Quan ho diu, un ancià de nom Lisímaco reconeix en ella la criatura que anys enrere va salvar de les onades de l'Egeu. Un amulet que Safo porta prova que en realitat és Aspàsia, la filla perduda del Cantro i per tant, germana de Climene. Alcandro ara demana clemència per la seva retrobada filla, però els augurs, encapçalats per Hípia, refusen alliberar-la del jurament que ha fet de saltar. Amb tristesa, Safo diu adéu a la vida i posa Climent en braços de Faone, el qual vol seguir Safo però és retingut. Climent es desmaia i Alcandro no pot fer més que contemplar l'escena horroritzat. Apolo no salva la vida de Safo, no perquè segueixi enfadat, sinó per raons òbvies, o no? Bé, doncs aquí s'acaba aquesta tràgica òpera, obra mestra de l'oblidat Giovanni Pacini, que no descarto, espero poder-la veure algun dia, jo sóc optimista. I aquí s'acaba també aquest programa, no sense abans sentir l'escena final de Safo, en la qual intervenen tots els personatges. Milashate. I amb això us emplaço d'aquí a 7 dies amb un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Thank you.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.